Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Dona un detall.
Perdona un moment, parlant de gravar. Va parlar de les gravacions que li feien a casa,
sí,
i que ella també les feia?
Li diu que li van robar tot. Li van robar tot.
Sí, però primer va dir, pel que va explicar ahir, primer va dir que primer la enregistraven amb ella,
sí,
per tenir-la controlada.
I després,
perquè, sí, i després ella, al saber que la gravaven,
efectivament,
va dir, sí, pues ara te voy a gravar jo.
Sí.
Per tant, allà hi havia més càmeres que el Gran Hermano, on estava el rei, allà.
A part, aquella època, les càmeres no deurien ser com les d'ara, no? O sigui, era un plató, quasi.
Sí, era un plató, i més faltava el realitzador que treballava pels dos. El realitzador era el més llest, que treballava pel Cecid, pel rei emèrit, i per...
ella va reconèixer...
i per Bàrbara Rey.
Ella va reconèixer que realment després ell el va ajudar, i el va ajudar com? Doncs donant-li feina a les televisions públiques.
Es que no se portó nada bien conmigo.
¿Qué pasó, Bárbara?
Se portó muy mal.
¿Pero cómo? ¿Qué hizo?
Muy mal, muy mal. Pues me perjudicó enormemente a nivel profesional.
¿Te vetó en televisión
totalmente
española?
Y me vetaron y no. Y yo tenía que mantener a mis hijos y sacar a mis hijos adelante. Y él no hizo lo más mínimo.
Pero eso
va a grabar. Entonces le montaste la
No, le monté, no, le hablé claramente y bueno, pero le hablé claramente a él. Entonces no sé lo que pudo hacer él luego después. El que tiene que solucionarme la papeleta es él. Yo solamente sé que me puse a trabajar en televisiones públicas y desde luego el dinero que yo cobraba era dinero público porque era de televisiones públicas. Pero si alguna vez hubo algo que saliera de los fondos...
¿Qué te llevaba ese dinero?
A mí no.
¿No te pagaron nunca?
No me ha
llegado ese
dinero. No.
¿Y esas fotos para esconderlas y para que no salieran a ningún lado?
Hombre, porque eso le perjudicaba a él.
¿Pero te pagaron por esas fotos?
No, a mí no, pero nada. A mí me robaron todo.
Entonces, ¿quién montó quién hizo ese montaje de las fotos? El primer chantaje a la corona es ese. ¿No fuiste tú?
No. Había otra persona que ha fallecido.
¿Y quién es esa persona?
No puedo decirlo, porque tiene familia y me demandaría.
No, no, que insisteix, que no es va portar bé, que no es va portar bé i que no es va portar bé. No es va portar.
¿Os veis en Zarzuela siempre?
No.
¿Dónde os veíais?
Eso es que no te lo voy a contar. Era un sitio, no te lo voy a contestar, pero era un sitio muy normalito. ¿No?
Hace 40 años de esto. Pero era un hotel, era una casa, era un... Cuéntame en genérico, ¿dónde era?
Una casa.
En una casa, privada. Siempre en esa casa.
Sí, siempre. Siempre, siempre.
¿Alguna vez le has pedido dinero al rey?
He dejado entrever que me hacía falta. Mucha falta. Pero no ha servido de nada. Como el que oye llover. Y en una ocasión que mi hermana estaba enferma de cáncer.
¿Y no te ayudó?
No.
Ara, fixa't que tota la conversa és tot de semiajudes o insinuacions d'ajudes que se portó mal conmigo, però per una qüestió caramatística.
Tu ets un amant d'una persona i l'amant té l'obligació d'ajudar-te. O és que estava molt malament de pasta, tenia els meus fills que mantenir ja, però els fills no són meus. Tenen els amants obligació de mantenir a les seves amants en situacions de...
No t'ho sé dir, no t'ho sé
dir. Si et fan xantatge i tu ets una persona important, potser sí.
Pobre home, estava amb una tristesa.
No conec. El còdic de l'amant s'hi ha de mantenir...
No,
això, en les seves èpoques, senyor sí. Virgili, sí que l'home, quan tenia un amant, li posava un pis. Era la mantinguda. Això, a l'època dels anys 40, a l'època de 50, als anys 60, a l'època de la dictadura, passava això.
I tant que passava.
Hi havia la mantinguda, la querida, que se li posava un pis. Però, clar, tot això... En època. Però bé, crec que Bàrbara Rey no li ha anat... No li ha anat tot malament. Escolta, hauríem d'anar acabant, eh?
No, m'agradaria...
A tot això avui tenim... hem deixat la llar de foc, ha millorat el temps, no fa tant de fred, i avui ja...
Però no m'agrada que
hi ha moment, que explicarem, que els oients no saben de què estem parlant.
Ah, vale, no m'ho explica.
Avui estem de passeig amb tren,
en la tele gran de l'estudi.
Exacte, sí. I avui estem... cap on estem anant, senyor Santa Susana?
Pues mira, si vol que te digui, no lo sé, porque estaba en inglés, y he posat... Mountain Train, pues aquí Birpazar,
És un tren, podríem dir, ni mitja distància. Seria un Rodalies...
Sí, va a poc a poc, això, eh?
I té raó el Rocco,
jo,
que, a veure...
La imatge més semblant seria com si anéssim cap a Puigcerdà.
Sí, sí. Sí. Ara la carretera ben asfaltada. Mira, Toni, com està la carretera ben asfaltada.
¿Dónde está Birpazar? A ver...
Birpazar està al Montenegre.
Montenegro? Ah, sí, al Montenegre, sí, home.
És via única, eh?
Sí, sí, és via única.
Però n'hi han de molt macos, per exemple, a Noruega o a Suïssa, que són preciosos, veus uns paisatges que, poca broma.
Bueno, aquest que estem veient em recorda molt el que seria... Sí, seria... És com si anessis, repeteixo, cap a la Cerdanya i està bé, amb les mateixes vies, pràcticament, el mateix recorregut. Si vol, no sé, és que el Rocco...
Sí, ara tira endavant a veure...
No, és que és molt avorrit, aquest.
Bueno, però què vols?
Noruega, busca.
Tu què vols? Que saltin el tren?
Sí.
Que descarrili?
Jo
el puente de Cassandra?
Jo vull els paisatges...
Allò dels índios, que venien.
Re, que són paisatges molt llitxos, això.
Podgorica, això és Podgorica.
Bueno, això és Catalunya, perdona, que també, segons a quins llocs arribes...
és molt de bifurcació, eh?
Sí, exacte, vull dir que hi ha llocs que són, però...
Sí, però...
Deixa aquest...
No, aquest és bonic.
Bueno, això, perdona, és Catalunya, eh? Aquest paisatge que estem veient ara.
I hi ha canya americana, eh? Com aquí, eh?
La mateixa vegetació. I també hi ha grafitis.
Sí, tren con grafitis.
Trens pintats en grafitis, estructures pintades en grafitis.
Però està més net, les voreres del tren, perquè sí que és veritat que aquí, quan surts a Barcelona, veus una de
puntícia. Un pas a nivell, veus tot grafiat.
Mira, una altra via del tren al costat.
Tot grafitejat, vull dir que igual que aquí. Igual que aquí. La sensació és que estem anant en tren aquí, tot i que m'ha dit, senyor Santa Susana?
Montenegro,
Montenegro.
Bueno, doncs, escolta'm, aprofiteu i mireu Noruega, perquè la veritat val la pena.
A Noruega.
Bueno, per demà comentarem alguna cosa més. Elisenda Pineda, atenció amb aquest nom, eh? Que s'ho està repensant pel Zona Franca. Aquí ho deixo. Fins demà. Apa, bona tarda.
Ai, tu, home, però...
Quina manera de...
TV3 està buscant. Vol una noia.
És el nom?
És el nom. A dia d'avui és el nom. I em diuen que... té tots els números, el que passa que ella s'ho està repensant, perquè, clar, això potser pot anar bé o pot anar molt malament.
No, jo crec que li anirà bé.
Sí. L'Elisenda és capaç i té la força per
jo
aixecar.
Jo l'animo des d'aquí,
Elisenda, estimada,
que agafi el repte i endavant, Elisenda. Un aplaudiment per Elisenda Pineda.
S'ho està pensant, però bé.
Que no s'ho pensi, que tiri milles.
El màxim que pot passar és que fracassi.
No.
Més enllà, no. És el màxim.
Sí, home, ja, però no, el que no vol fer és que fracassi.
Estic convençut que li anirà bé.
Un èxit.
Sí, i una noia de presentar el Late, que ja toca.
Els escàndols, o el que seria els grans terrabastalls, estem en un moment a la societat que duren un dia.
Sí.
Ja s'ha acabat. Algú parla de Manel Vidal, de Zona Franca...
No, però va ser 15 dies de molt de tremol i ja està.
Manel Vidal torna a estar aquí, ja està.
O s'he posat un tren...
Sí, un moment que estic parlant. Estic parlant d'una cosa i vostè surt amb el tren. Aquí tothom va a la seva.
A la seva,
Dic això, per tant, l'Elisenda Pineda, que no s'ho pensi i que tiri milles. Què diu del tren?
Preciós.
Ara estem a Suïssa. Ara ja estem a Suïssa.
Tren de Suïssa.
Ara estem ja a Suïssa.
Això
és una altra cosa.
No, però si aquell era preciós.
Aquest és més bonic, Toni. Home,
Toni.
Veiem llacs. Veiem un llac.
Mira, ara, per
no estàs amb els vectors,
Per un moment, vaig dir una cosa. La zona de Montenegro era zona mediterrània. Sou uns pijos, tots, entre ells el Rocco.
Estem tots d'acord.
I tu...
No estem tots d'acord
com que us han posat
bonic.
Com que us han posat el tren de
Suïssa,
mira que maco.
On vas a parar, a Montenegro, amb això?
Jo, mira, em quedo en Montenegro.
No, pues no.
Abans el territori
mediterrani. No es pot comparar, és espectacular, Toni.
Som uns pijos.
Filmem-ho perquè
els ullets veuen. Mira,
només us falten a
comprar. Mira, Canet, que entra per al centre de la vila.
I que avorrits que són.
Ara no hi ha ni Déu,
I antipàtics.
No hi ha ni Déu.
Les quatre i...
Que arreglat i Canet, que està tot.
I molt
simpàtic.
Mira
una farmàcia allà, tu. Es diu farmàcia, també.
I el tren passa pel mig, eh?
Però on estem?
Mira, preciós.
Aquí
us vaig a dir una cosa, eh? Només us falta anar a comprar el Rolex. Va, tira.
Ah, Sant Moritz estàs, tu.
RAC 1. El restaurant El Trabuc de Granollers presenta la desena quinzena de la cuina de la carxofa. Del 12 al 26 de febrer gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa al restaurant El Trabuc. eltrabuc.com.
Soy una taza, una tetera, Una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
El futur és omplir els patis escolars de lleure i vida comunitària. Perquè els infants, els joves i les famílies gaudeixin de més espais fora de l'horari lectiu, obrim els patis de les escoles bressol, les escoles i els instituts i els convertim en llocs de trobada i de joc compartit. El futur ja és present a barcelona.cat/patisoberts. Ajuntament de Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles, dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Constantment. Disseny perfecte, equipament perfecte i en blanc.
El mateix Tiguan, però en blau.
I tu, quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes amb MyRenting. Consulta en les condicions a Volkswagen.es.
Salsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Tres minuts i arribarem a un quart de cinc de la tarda. Deixeu-me dir que la pastisseria del carrer Montaner Feixat ens ha fet arribar una primera coca de llardons. Olé, per anar celebrant.
Que maravilla! Boníssima, boníssima.
Per anar celebrant ja Carnestoltes i, a més, ja ha afegit, ja ha fet una avançada i ens ha, també ens ha portat uns bunyols i no sé si en queden ni el dia o ja ha quedat arrasat tot.
Poquets.
Poquets. Sí, no,
estan espectaculars. Sí, sí, espectaculars.
Això, un assalto...
Una macrase.
Sí, ha estat una macrase.
Una macrase.
Una macrase de bunyols. Una macrase
de bunyols. Lo vamos a exterminar.
Exacte, sí, sí. Els bunyols han quedat exterminats. Què tal, Míriam?
Molt bé.
A veure, el Dani Arbós et formularà la pregunta de l'enigma, a veure si la claves.
Això és dia mundial, de l'hipopòtam, que no se celebra prou. I avui us dèiem quatre afirmacions. Què hi passa, ja? Ja
són molt macos, aquests animals.
Però què vol dir, no se celebra prou?
Vostè sabia que avui era el dia mundial.
Mira si a mi m'agraden els animals, que quan era petit vaig demanar als Reis que em portessin el tragaboles.
Sí, senyor, grandíssim joc.
Jo me'n recordo d'aquestes jugades.
Hi havia una palanca.
Sí, les boles aquelles.
Amb quatre
hipopòtams.
Exacte, que havies d'anar menjant-les.
Imagina't, hi havia uns dibuixos que feien a TV3 que eren Hipo i Tomàs, que era un ocell que vivia dintre de la boca d'un hipopòtam.
Després hi havia l'hipo aullido huracanado.
Això ja no sé.
Això jo no
recordo. Home,
està inventant.
Hipogrito?
A veure.
Ai, perdó. És que pensa com cada
vegada... Un punt...
Ai, ai. He pensat que
trepitges la línia.
Kailà, Google.
Com ho has dit?
Hipoaullido huracanado.
Hipoaullido
que era d'un personatge que era un hipopòtam.
Sí. Què dius?
I cridava com un boig.
Home, perquè feia
hipo... Sí.
Vídeo... Toni està fent cara de paciència infinita. Hipoaullido
huracanado.
Per paciència infinita.
Spotify, ja el veig. Ah, però ja me'n recordo jo d'aquests dibuixos.
Ah, ho veus, clar, dona.
El que passa que no recordo.
El hipoaullido huracanado.
Era la seva arma estratègica. Sí. Quan les coses es posaven malament, ell feia l'hipoaullido huracanado i ho arreglava.
Sí, sí. Ostres, jo no recordava que es deien així. I tant.
Torna a posar quan ho diu l'hipopòtam.
Però els dibuixos...
L'hipoaullido huracanado.
Era un hipopòtam. No recordes com es deia l'hipopòtam? Pepe Pòtamo.
Pepe Pòtamo.
Pepe Pòtamo.
La secreta. L'hipoaullido huracanado.
Una mica el senyor Marcelí quan es posa...
Sí, així. Mai, sí, sí. Sense saturar. Bueno, anem a la pregunta.
Vinga, va, doncs us hem dit quatre afirmacions sobre els hipopòtams i una era falsa, havíeu d'endevinar quina era la falsa. La opció A és que a Catalunya hi havia hagut hipopòtams, aquesta ja ha quedat descartada pel Toni. L'opció B és que mengen fins a 20 quilos de carn al dia. L'opció C és que el parent viu terrestre més proper a la balena és l'hipopòtam. I la D és que els hipopòtams maten més gent que els taurons, els tigres o els lleons. I la falsa, o sigui, la que havíeu de dir, era la B, que mengen fins a 20 quilos de carn al dia perquè són herbívors, eh? Arriben a menjar 50 quilos d'herba cada dia, imagineu-vos.
Tanta parafernàlia, però acabar menjant quatre plantetes de merda.
Quatre no, unes quantes més, eh?
Per tant, la verdura engreixa.
No, miri, sembla que estiguin grossos i tot és múscul, eh? O sigui, és un tanc de carn amb una capa de greix. I sobre el que deies, Toni, sí que hi havia hagut hipopòtams a Catalunya fa uns 100.000 anys, eh? No eren ben bé com els actuals, era una altra espècie, Hippopotamus major, es deia, i els hipopòtams maten a 500 persones l'any, o sigui que vigileu, si aneu sobretot a l'Àfrica subsahariana, que és on n'hi ha...
Ara t'he pensat anar-hi aquest vestre. Aquest vespre ara ha sortit d'aquí, no, al metro,
ara,
i vinga.
Ara me l'estava imaginant, vostè, davant d'un hipopòtam. Vostè creu que l'hipopòtam l'enxamparia o no?
No t'has de posar ben bé al mig i no et veuen, eh? Si estàs estàtic al mig...
No et veuen?
Sí, has d'estar estàtic, sense respirar, pràcticament, eh? De pom.
Pensa que tenen uns ullals de 50 centímetres, eh?
Vostè creu que l'hipopòtam... Vostè corrent, ara li preguntaré al Dani Arbós. L'hipopòtam enxamparia el senyor Buigas?
Home, el destrossa.
Ah, sí?
Oh, sí, i tant.
Per què rius quan dius això, destrossa?
Home, perquè seria graciós de veure vostè davant d'un hipopòtam. Trobo que...
Sí,
que poden arribar a 50 quilòmetres per hora, eh?
Tu sí veus com moro, però és còmic com moro, riuries?
Depèn de la sang.
Faria, l'hipopòtam amb vostè el faria servir d'escuradents.
Seria un bon final per mi.
Sí, tot quadraria. Bé, doncs ja ho sabeu. La resposta correcta doncs era la B, no són majoritàriament herbívors.
Per cert, si mai us ataca un hipopòtam, estava buscant ara què has de fer, quedar-se quiet, com diu el senyor Buigas, no? Has de pujar un arbre, una pedra alta, una colina... O sigui, esperar... pujar cap a dalt,
jo he de pujar un arbre, no
eh?
Si jo he de pujar un arbre o un pal elèctric, estic mort, ja.
Doncs a tu t'enganf, t'enxampa i bye bye.
Sí, segur, bye bye.
Bye bye. En fi, avui hem rebut 840 mails, 840...
Només, perdó, anava a dir que hi ha uns vídeos molt graciosos de YouTube, d'hipopòtams, que els tiren una síndria... I la destrossen a l'instant, eh? O sigui, us recomano que, si esteu avorrits a casa, vegeu aquests vídeos de... Poseu hipopòtamo sandia al YouTube i ja veureu.
Hipopòtamo sandia.
Amb pinyols o sense pinyols?
No, sencera, amb pinyols.
Amb pinyols, eh?
La rebenten.
Com dèiem, hem rebut 840 mails, molts, i d'aquests 530 són correctes. Per tant, Míriam, vols dir un número de...
Però aquests estan barrejats.
No, els hem separat, els hem anat separant.
Tot i que... no era tan dificultós heu dit per antena, que era una macrasse.
No, és que la gent, o sigui, fins i tot posaven, per exemple, Carnestoltes Enigma, tu deies, però a veure, què van? El Carnestoltes...
Bueno, perquè la gent, la gent vol participar.
Carnestoltes Enigma, o, per exemple, posaven Disfressa, opció B, Carnestoltes. La gent amb conya marinera. I tots anàvem molts per l'enigma, eh?
Tots són problemes.
En fi.
Hi haurà gent que es disfressarà d'hipopòtam.
Un número de 2 al 530,
mira,
Míriam.
Mira, avui és 15 del 2, doncs, faré 152 al revés. 251.
Que noi, caram! Emoció, per donar un número.
251.
Quina complicació.
És el propi enigma. Vinga, sí, eh? Realment.
Demà sobre cervesa i investigadors, eh? Demà,
ja que mira, tenim, això és interessant, això.
Sí, això m'interessa.
Han investigat força.
Han
cervesa.
Investigat sobre els sí. investigadors que beuen més cervesa.
La cerveza que vuelva a estar. Rubia Morena, es lo que va a estar. La cerveza que vuelva a estar. Viva la cerveza.
Ja tenim guanyadora, ja tenim guanyadora. És la Sònia Degà Agustí. Sònia Degà Agustí diu: bona tarda, la resposta correcta és la B. No, ella només ha posat B, ho ha fet perfecte. La resposta correcta és la B. Salut, Sònia Degà. Moltes felicitats.
Llega. Bravo.
Bravo. A
veure, per favor.
Va, deixeu-me fer una pausa de 2 minuts, a veure si ens despejem, perquè avui el programa és d'una espessor, però en rigo tant tu de la mozzarella d'una pizza.
Versió RAC 1.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos amb Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer, a partir de les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros.
Veniu a veure 1 hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes.
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig.
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i Les Flores Azules.
El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital de la cultura catalana 2023. Amb Albert Om des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 6:45.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Set minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Passa la tarda volant, no te n'adones?
Sí, mira.
I ja estaré a casa...
Mig programa, ja.
Amb sabatilles. Bueno,
Què faràs?
Faré huequito.
Doncs res, faré res. Dormir. Míriam Díaz, comencem amb la rebaixa de l'IVA d'alguns productes del súper que no s'està notant, com ja van apuntar alguns, al nostre cistell de la compra. Els preus dels aliments han continuat pujant al gener.
Exacte, ho ha confirmat l'Institut d'Estadística. La inflació subjacent, aquesta que treu del cistell d'anar a comprar, exacte, doncs, els productes, exacte, energètics...
Que és la que ens va, exactament, definir el professor Santiago Nieves Serra. La que hem de tenir present és la inflació subjacent.
La que està desvinculada de les energies a tota aquesta història,
exacte,
del combustible.
Exacte.
Inversi que ho és, per favor.
Doncs aquesta creix 5 dècimes més al gener. Val? Respecte al desembre, se situa al
7,5%.
Els aliments i les begudes no alcohòliques, per anar així amb lupa, es van encarir al gener més d'un 13%. Parament de la llar, més d'un 8%.
Brutal.
Begudes alcohòliques i tabac, un 7%. I hotels, cafès i restaurants es van encarir al gener un 6%.
Toma,
ja. Atenció, que des del 1986 que els preus dels aliments no havien pujat tant en un any com ara. El president espanyol Pedro Sánchez ha defensat, però, en aquest escenari, la pujada de les pensions i el salari mínim.
La intermensual, senyoria, pues está bajando también los precios de los alimentos, y eso tiene también que ver con las políticas que estamos desplegando desde el gobierno de España. La satisfacción no es plena, pero hombre, creo que es importante el haber subido el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros al mes, también haber revalorizado las pensiones conforme al IPC.
Hem de dir que el Ministeri d'Economia diu que efectivament els aliments afectats per la rebaixa de l'IVA han baixat un 1,6% al gener respecte al desembre. Per exemple, el pa, que ara està amb un 0% d'IVA, ha baixat el preu 2 dècimes. La llet i els ous, un 1,5%, i les fruites fresques, un 4%. L'oli d'oliva, que també es va baixar l'IVA al 5%, s'ha baratit un 1,2%.
Tot ha pujat, això ho has dit tu. Diguem,
la majoria,
no sé, la majoria
de coses
ha pujat, i en global ha pujat, i molt, i no s'està afrontant això. Planta i cara, collons, planta i cara, que estem aturats. Estem atontolinats.
Com ho vol fer?
Doncs puja
vaga de què? De compres?
Vaga de res, puja els ous, salaris, puja els salaris, ja està, i passa de ser barato. Passa a ser el normal,
empresa,
no negociar res, s'ha fet sempre així. Tu saps quan valia un cotxe als anys 60? Mira, ho he mirat a Google, uns 600.
Pessetes,
valia, exacte, 65.000 pessetes, uns 600. No arriba ni a 400 euros. Ui, que barat, no? Perquè clar, els sous era... Després què va passar? Que va pujar el preu.
Ara.
I què vam fer nosaltres? Vam pujar els salaris?
Ah, claro. Vete raó, ja.
I... El cotxe va anar pujant de preu, però saps, vam anar pujant els... I ara tothom pot comprar un cotxe igualment.
Claro, claro.
Fins i tot n'hi ha més que abans. Pues tu has d'anar-te enfrontant tu, que es doble el preu, es doble el salari, doble, i hi ha un moment que el salari ja hi haurà, i el preu s'acollonarà, ja el dominaràs,
sí.
Hi ha un moment que el domines,
sí, sí.
Això
sí.
Del,
perdona, que és professor amateur també d'economia,
sí,
bueno, amateur, i ja per estic tant, pensant en cobrar alguna cosa, ja,
per tant, perdoni, sí, perquè és la primera que ho sento, és a dir, davant de la inflació el que s'ha de fer a nivell econòmic és doblar els sous.
La primera vegada que ho sents, dius, eh? Si s'ha fet sempre perquè... així. Els salaris d'ara són igual que quan els 600 volia 65.000 euros,
ara,
o sigui, pessetes?
Ara.
Doncs no, s'ha anat pujant per afrontar la cosa, perquè ell sempre vol atacar.
Això...
El preu va atacar, va a la llogular.
Sí.
Estava molt cuidat amb els preus. És perillosíssim, eh?
Sí.
Va atacar. Doncs tu vas a la confrontació.
És com un hipopotamó.
Sí. És com un hipopotamó. Igual. I al final vas debatent-lo.
Sí,
abatant-lo.
Sí, però vostè, el que li estic dient és que sí. Vostè amb aquesta espiral passa el que va passar a Alemanya després de la Primera Guerra Mundial, que es va generar tal inflació que, per exemple, una barra, sí, de pa al matí valia, sí, li diré jo, doncs, 1.000 pessetes, sí, suposem.
Però què va passar després?
Posem 5 euros i quan anaves al vespre venia 12 euros.
Però va baixar, eh? Al final va baixar, al final.
Sí, clar, després sí, no, que va baixar. El que va passar, sí, no és que va baixar, el que va passar, sí, és que va arribar a la Segona Guerra Mundial.
Clar, la Segona Guerra Mundial. I què va passar? La Segona Guerra Mundial, menys gent, la gent menys comprava menys pa, i el tio que venia al pa va triar a baixar el preu.
Més clar no t'ho podia dir.
A base de morts.
És que són...
Vull que
escolta, que és culpa meva, la vaig fer jo, la guerra? Ara seré culpable jo?
És que esclar.
És que hi havia un moment que també cadascú que assumeixi.
Les teories,
així.
De veritat.
No, teoria no, va ser la pràctica, no, no, que va passar.
És el que va passar.
Va passar això. És que ben bé que... Mateu el missatger, eh?
I tant. I haig de matar el preu.
El preu. I un moment que ja no sé què dir, que de veritat...
No m'estranya.
I justament per combatre la inflació, des d'avui es pot començar a demanar el xec UI.
El famós
això,
xec.
Això de demanar xecs a l'Estat és per,
sí, sí,
per llogar-hi cadires. De 200 euros que va aprovar el govern espanyol. L'allau de peticions, evidentment, ha col·lapsat la web de l'agència tributària, era de preveure, durant diversos moments del matí.
Sí, perquè...
Míriam Díaz és una de les que ha estat intentant que fructifiqués aquesta
home,
petició.
Home, sí, perquè dic, anem a provar, a veure si...
Clar, a veure si va, com el bonus
si va,
cultural.
I sí. Això, perquè, clar, hi havia molt interès en aquest... Com t'hi ha passat? Doncs això, que la web o petava entremig dels tràmits, sí, bueno, o ja no connectava
no
a l'inici.
No estan preparades.
Però, bueno, us explicaré una mica els passos, val? Perquè te l'has de demanar tu l'ajuda, òbviament. Obrim l'apartat tràmits amb l'administració.
Jo ara, per exemple, sóc una persona que necessito aquests 200 aquest euros.
Sí.
Què he de fer?
Doncs mira, vas a la web de l'agència tributària. Val? És el primer que has de fer. Mm. Allà ja, de seguida, a la portada, veus una pestanya blava que et diu ajuda 200 euros. Vale? De seguida ja et diu que si durant el 2022 has rebut o l'ingrés mínim vital o una pensió o el salari de la família supera els 27.000 euros bruts, no tens dret al xec. O sigui, ja de principi ja et diu, si has fet, has cobert això, has cobrat això, ja no pots rebre el xec, val? Tampoc si tens un patrimoni superior als 75.000 euros.
És a dir,
descomptant la casa on vius, si tens uns 75.000 euros, tipus segona residència. Per exemple, tu, Toni, ja no podries rebre.
Bueno, però jo no, de moment, no tinc necessitat d'aquests 200 euros, per sort.
Per sort, doncs això. Aquestes serien les condicions per no rebre el xec. Jo he fet com que sí, que ho compleixo, he posat el meu DNI, la data de validesa, sí. I et demana la temuda clau PIN.
Home!
La clave PIN. Aquí ja he hagut de descarregar-me l'aplicació perquè ja no la tenia. Clave PIN, t'ho envia un missatge al mòbil. Aquí ja m'ha donat error diverses vegades, cosa que ja he hagut de com insistir diverses vegades.
Això és un clàssic quan entres a l'administració que et falli la clau PIN.
Quan ho has aconseguit, m'ha donat error la pàgina, directament. I he hagut de repetir tot el procediment dues vegades més. Val? Una vegada, doncs, entres tot, has d'omplir un formulari on et demanen si compleixes alguns d'aquests tres requisits.
A veure, què dieu?
Si vius habitualment a Espanya, allò típic de... Has de residir més de 183 dies per considerar que és país habitual.
No, jo no hi resideixo.
Si has estat donat d'alta a la Seguretat Social, ja sigui com a autònom o assalariat durant l'any passat.
Això no.
Val? I si has cobrat algun subsidi o prestació d'atur, amb aquestes tres condicions, ho podries rebre. I després et fa posar el teu DNI dels que viuen amb tu... i tots els que siguin més grans de 14 anys que viuen amb tu. També un compte bancari del sol·licitant on cobraràs l'ajuda. I en principi ja no cal presentar cap més documentació. Es veu que ja és la Seguretat Social qui després veu si coincideix amb el que ells tenen.
Però clar, s'ha de ser família vulnerable, no?
En principi vol dir que això, que no cobra tota la família més de 27.000 euros bruts.
Jo sóc família vulnerable. Home, només sóc jo la família, més vulnerable que jo. Més sóc jo.
A veure, si vostè
si jo falto,
cobra
si
menys
la família,
de 27.000, sí.
Els que som allò de família numerosa, mira, o se'n moren dos, no passa res. Ah. En queden d'altres. I vull dir que té fortalesa la família. Ah. Però una d'algun que no té, no té res. Jo, això ho puc cobrar, aquests 200 euros?
Si cobra menys de 27.000 euros bruts l'any, sí.
Home, sí, ja, sí.
Ho podria cobrar.
En blanc, sí.
Com?
En blanc.
En blanc.
Sí, sí. Cobro menys, sí. En blanc,
sí. I vostè solter.
Sí.
Sí, 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 clar. I viudo.
Doncs prou viu. Potser s'ha de sort.
Viudo, l'únic al país.
Clar, potser si cobra pensió de viduïtat no podria cobrar el xec.
Per què no?
És pensionista.
Bueno, si no arribes als 27.000, no?
Però té pensió.
Bueno, però has d'arribar als 27.000.
No, però té pensió.
Mira, vols que et digui la veritat? Aquestes ajudes, aquests xecs, tot això sempre va per als mateixos. I els d'aquí, escolta, no resquem res. Tu vas a l'hospital a urgències, passa el mateix, tu. I ja, igual, l'altre dia vaig acompanyar el Francisco.
Sí, pobre.
El Francisco, pobre, que tenia un atac de lumbals i el vaig portar, que estava pobret, que aviam si li pungessin un calmant.
S'ha fet
una merda. Li va dir que havia d'esperar més de 8 hores. Vigilant. I allà a urgències, tu només que li cobreixin els ulls. Allò tot eren turbans.
Escolti,
dones embarassades tapades
racista,
fins a...
No,
però
un racista
no.
Cap a peus. Sanitat universal.
No. Perdona.
És per tothom la sanitat.
Jo ja ho sé, ja ho veig, ja que és per tothom. Si jo no et dic que no...
I quin problema té amb això?
Jo només t'he d'explicar el que havia.
Tothom espera el mateix.
Vull dir, sí, bueno, sí, però...
Estan col·lapsats per tothom. Pesa,
coïdor, mataran el missatger, el mataran a vostè, ja, a veure.
No.
És la culpa seva, dels turbants? Els turbants és la culpa seva.
Jo només explico el que havia.
És que ja sabem per on va vostè.
Dones tapades, i aquests passaven abans abans que el Francisco. Clar, vull dir, em fa l'efecte que tots aquells allà, la Seguretat Social...
No serà que el criteri, com és habitual a urgències, és els més urgents i per arribada van passant?
No, perquè...
Els més urgents.
Sí, clar.
I després, per l'ordre d'arribada, van arribar a urgències.
Els que més criden, que ja ho va dir la Marta Ferrusola, que allà el que més crida és el que passa.
Sí, s'agafa un mal de rinyó, no sé què, a on s'hi va? A mitjanit, on vas?
Sí, o bueno, però si hi han dos dones immigrades, primer les atendran amb elles que no posa vostè, perquè elles criden, i tu no crides, no? I elles van i diuen, jo aquí no poder esperar-me, jo passar.
Sí, sí.
Oh, bueno, tu passar, jo també. Carai, tantes històries aquí. Estem iguals.
Estem iguals, i passen,
aquest tall és de fa, quan fa d'aquest
tall? És igual, passa exactament més? Igual. Bueno,
escolti.
I també era racista, home. Va,
no, jo no ho soc,
Miri...
Miri, avui, per moment, avui, entre el documental d'ahir, l'excel·lent documental de Ciència Ficció... Sí.
Que em va fotre negre, i mai també en dic.
Mai millor, exacte. Que ja ens ha posat negre vostè a nosaltres, home, dels comentaris que ha fet, que ha quedat palès que vostè és un racista.
No ho soc jo, no ho he sigut mai.
Ha quedat retratat.
Negant la història. I ara, amb aquest comentari, és que cada dia se li veu més el llautó. Vostè, jo pensava primer que tenia que era d'un altre tant nat.
No.
Però a mesura que el vaig coneixent, fa cada comentari que em deixa descobrir.
Ell no és un racista perquè gràcies a l'altra raça s'ha fet molts diners. La seva família, saps? És el contrari, que està molt agraït a altres races.
Sí, home, mira, he sigut així. I he sigut així, i les concors que es feien abans, i ja està, i ja s'ha fet, i no tenim per què parlar-ne. I ara són ells que venen aquí.
De veritat.
Ah?
5 minuts passen de 4:45. A veure, Míriam, hem de posar el focus d'atenció avui amb una de les sorpreses del dia. I aquesta sorpresa la situem a Reus.
Exacte, on els Mossos han detingut aquest matí un exprofessor de l'escola Buenafuentes Actors de la ciutat. Se l'acusa d'agressió sexual i assetjament a 22 dones, algunes d'elles menors. Les presumptes víctimes són alumnes o exalumnes d'aquesta escola privada d'arts escèniques que dirigeix Maite Buenafuente, que és la germana de l'humorista André Buenafuente.
A veure, en té més detalls el corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tarda. Bueno, explica'ns, perquè clar, hem vist la peça de TV3 i jo m'he quedat bastant sorprès amb la peça del Telenotícies de TV3 perquè ha vingut a apuntar que això era un secret a veus.
Quan hi ha un d'aquests casos, Toni i Míriam i companyia, moltes vegades passa, allò de ja se sabia...
Clar, corria, és que la informació de TV3 ha apuntat en aquesta direcció.
Però la veritat és que fins avui no se l'havia detingut. Ara rebia jo altres missatges que em deien no, això ja ve de temps enrere, i va haver una altra denúncia, però una família ho va tapar en un altre àmbit. M'explicaven, per tant, sí, pot haver-hi moltes veus, però el fet és el que és, que avui se l'ha detingut. És César Constantí, de 56 anys, professor de teatre musical, un home prou conegut en el món de les arts escèniques, sobretot a Reus, però també a fora, després ho anirem desgranant, col·laborador d'aquesta escola de Buenafuentes Actors, com deia la Míriam, col·laborador, feia moltes altres coses. Doncs el que ha passat abans, doncs ara s'haurà d'anar estirant el fil. El que sabem és que se l'ha detingut aquest matí, que ens confirmen fonts policials que hi ha fins a 22 noies, totes dones, 22 noies que haurien presentat denúncia contra aquesta persona, contra aquest professor de teatre musical, i que l'haurien denunciat doncs per abusos sexuals i per assetjament. Sembla que es tractaria sobretot de tocaments i de comentaris vexatius en situacions com, per exemple, perquè us en podeu fer la idea, allò de us heu de treure la roba, situacions i comentaris despectius o amb una alta càrrega sexual, i també tocaments. I això és el que hi ha. Aquest home està detingut a hores d'ara a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus. S'ha fet una escorcoll a casa seva, acompanyat pels Mossos d'Esquadra, en unes imatges que ja també circulen, jo les he vist per la televisió espanyola, i per tant tenim el cas ben obert, a l'espera que passi a disposició judicial. Col·laborador d'aquesta escola sembla, segons assegura la responsable directora de Buenafuentes Actors, que aquests abusos, que aquests tocaments, els hauria comès en un local de la seva propietat i que, per tant, no s'haurien comès en aquesta escola. Però això ho haurem d'anar desgranant pas a pas, perquè, com deies, Toni, tot és molt recent. Tothom diu que aquest home ja se'l veia venir, però...
Bueno, recent, però tal com apunta algun mitjà, alguns mitjans, com per exemple el diari Ara, i ho situa als anys... O sigui, fa 4 anys enrere.
Es parla de...
I fins i tot anys anteriors del 2018-2019, és a dir, que no és... aquests actes no són molt, molt recents, sinó que tal com apuntaven les informacions de TV3, doncs hi ha alguns precedents sobre aquest senyor.
Les 22 denúncies, fons policials, ens expliquen que remuntarien a l'any passat. Per tant, serien...
O sigui, les 22 no són tant, només del darrer any.
Que s'haurien produït l'any passat, quan la majoria d'aquestes 22 noies eren menors d'edat. Estarien allò ratllant la majoria d'edat, algunes arribant a la majoria d'edat, però ens diuen la majoria, moltes d'elles, menors d'edat, casos que s'haurien concentrat el curs passat en aquest esdevenir, diguéssim, d'aquestes classes de teatre musical. Per tant, haurem de veure si es remunta molt més o no enrere. Sembla que sí, que hi hauria altres casos, que hi hauria casos que s'haurien silenciat a dins i fora de l'àmbit de l'escola.
I parlant d'aquesta escola, la direcció quan va tenir constància d'aquests fets? Perquè, pel que ens apuntes ara, que si les activitats es feien fora de l'escola, en una altra aula...
L'escola...
Bueno, és, diguéssim, un argument... una mica pobre, però a partir d'aquí explica'ns quins són els altres arguments de l'escola i quan han tingut constància d'aquesta denúncia.
La direcció de l'escola assegura que quan va tenir constància d'aquests fets, això ens haurem de remuntar un parell de setmanes enrere només, quan va tenir constància dels fets de que aquestes 22 noies s'havien decidit agrupar i presentar les denúncies. Sembla que una d'elles va donar el primer pas, allò que passa moltes vegades, malauradament, en aquests casos. Hi ha por, hi ha molt de silenci. Una d'elles fa el pas, denuncia el seu professor de teatre musical i la resta s'afegeixen. Això hauria passat fa dues setmanes, quan l'escola en té coneixement, quan Buenafuentes Actors té coneixement, immediatament el fan fora del seu centre, deixa de ser col·laborador i l'escola mateix presenta també denúncia contra César Constantí. El denuncien per abús de poder i per assetjament sexual. Si us sembla, escoltem a Maite Buenafuente, la germana de l'humorista que va fundar aquesta escola a l'any 2016 a Reus, i explicava això aquest matí.
L'escola, quan és coneixedora d'aquestes accions per part d'un col·laborador, que ja no hi és, que són uns fets que ja havien passat i que ara mateix han sortit a investigació, ha pres les mesures necessàries, que és expulsar-lo del centre, hem fet el que havíem de fer, en aquests moments l'escola, com veieu, està funcionant al 100%, amb tot el seu pla formatiu, estem al costat de les víctimes en tot moment i de les seves famílies, que estan a la vegada al nostre costat, i per tant l'única cosa que volem dir és donar les gràcies a tothom, dir-vos que això està en mans de la justícia i la justícia farà, evidentment, el que ha de fer.
Ha destacat la Maite Buenafuente que l'escola, que el centre, seguia fent classes. De fet, aquest matí seguien entrant i sortint alumnes. Això que cadascú valori com vulgui. Per tant, mantenen l'activitat. Diu que les famílies estan amb ells i que poden seguir fent classes.
Molt bé, Esteve Giral, moltíssimes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau. Doncs amb Esteve Giral, que obrirem una altra qüestió a aquesta hora de la tarda. Gràcies, Míriam. Tornem d'aquí una hora. Perquè hem de parlar amb Marc Serra del fenomen de la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, de conills que hi ha a la plana de Lleida. La dada és prou contundent. La plataforma Pagesos o Conills ha explicat que la plaga d'arrossegadors que els està afectant ha arrasat ja 800 hectàrees de cereal, per no mencionar que s'estan menjant les arrels d'oliveres centenàries i els conreus. Mònica Folquet, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, primer de tot, Mònica, comencem... això ja no és d'ara, sinó que es remunta des d'allà fa un parell d'anys, per entendre'ns, i fins i tot n'hem parlat en algunes ocasions aquí al programa de les mesures que s'haurien d'aplicar.
Mesures que no us deixen aplicar. Ara ho escoltarem.
Ara ens ho explica Mònica Folquet.
Doncs sí, perquè al setembre de fa dos anys, després d'un estiu polèmic per les paneroles en alguns barris de Barcelona, van arribar les rates. L'augment de rates s'explicava en part per la pandèmia, però sobretot per la prohibició per part de la Unió Europea d'utilitzar determinats productes químics.
Que d'aquí ve d'aquí ve un dels mals, la prohibició de l'utilització de segons quins productes.
Sí, el president de l'Associació de Professionals de la Desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, Quim Cendres, queixava que no hi havia alternativa a aquesta prohibició de la Unió Europea i advertia que s'haurien de matar les rates agarrotades.
L'administració europea el que fa és restringir ús. No diu, mira, li restringeixo l'ús, però li permeto l'ús d'això altre. Com sí que fa l'administració americana, que és conscient de que no pots restringir solament, sinó que has de restringir i la porta per una altra banda. A Europa, que som diferents, doncs restringeix l'ús de certs productes, però no s'obre la porta res més. Per tant, l'haurem de matar a garrotades.
Les conseqüències de l'aplicació d'aquesta normativa europea també les pateixen directament els pagesos. I en vam parlar amb el responsable de sectors agrícoles d'Unió de Pagesos, Miquel Pinyol, que ens explicava la quantitat de plaguicides que ja no es poden fer servir.
Autoritats al món hi ha 1.460 matèries actives fitosanitàries per poder combatre les plagues. I la normativa europea és que primer en va haver una als anys 90 i després una altra al 2009, ens ha deixat només en 454 matèries actives, o sigui, perdem més, quasi bé, o més de 1.000 matèries actives per poder combatre les malalties que tinguéssim als cultius.
Pinyol també ens recordava que a l'Estat s'importen productes de països de fora de la Unió Europea que, per tant, utilitzen tot allò que aquí està prohibit i que això genera una situació de desavantatge.
L'avantatge tenen els que produeixen fora de la Unió Europea, que no tenen aquestes restriccions i poden utilitzar més matèries actives per combatre les mateixes o paregudes malalties que tenim altres. Tot el producte importat de fora de la Comunitat Europea té menys restriccions que en altres i, per tant, matèries actives que en altres estan prohibides per protegir el medi ambient i protegir a la gent que està aplicant, als altres llocs no ho tenen. Ara sí, aquests productes tenen que arribar en un límit màxim de residus, o mínim, va? Però en altres ja no podem utilitzar aquestes matèries actives.
Rates, cabirols, senglars i sobretot els conills que estan provocant estralls a Lleida. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va reconèixer aquí la versió que el problema és molt greu, però va assegurar que s'havien pres mesures.
És evident que hi ha un problema molt greu, en aquest cas amb el conill, perquè això és una plaga, igual que ens passa amb el senglar, que ens passa amb els cabirols. Sobretot a Lleida amb el conill és una cosa horrorosa. Això ho ha agrejat també la sequera. Evidentment, si hi ha sequera, doncs ells es busquen la vida. Amb tot això, fa molt temps que hi treballem i, de fet, les batudes i els números demostren que s'està incidint d'una manera molt important. No és suficient, clar, davant d'una plaga i que això es multiplica i que la sequera no fa altra cosa que encara agreujar-ho més, doncs és complicat. En tot cas, en aquest sentit tenim un pla de xoc que ja l'estem desenvolupant a Lleida. Hem avançat ja fa temps la temporada de caça, és a dir, es pot caçar, abans no es podia caçar cada dia, ara es pot caçar cada dia. Hem prohibit la caça de la guineu perquè la guineu també d'alguna manera ens ajuda a eliminar algun conill. Són conills, però podríem dir conillassos, perquè fan molt.
Abans m'ho deia que sí. Fan mides espectaculars.
Increïble. Hem treballat en tema d'autoritzacions de gàbies, això ho hem fet ara ja fa mesos i està funcionant. Estem cartografiant també les zones d'alta densitat i ara hem demanat autorització a Madrid, aquesta també és important per poder aplicar en els conreus les pastilles de fòsfor d'alumini, que ara ja s'apliquen en certes infraestructures concretes, ponts, embassaments, no? Perquè al final s'ho carreguen tot. Penseu que tenen les incisives, les dents, ells són rossegadors i necessiten, bueno, els hi deuen fer mal, i aleshores poden amb tot, i s'ho carreguen tot, cables, en fi, no? I ara, doncs, conreus també, no? Si això ho poguéssim aplicar als conreus, de la manera que s'ha ben aplicat, doncs també ens serviria, ens ajudaria molt. Aquesta autorització està demanada, però ens ha d'utilitzar en aquest cas Madrid. És a dir, davant d'aquest pla de xoc, els números avalen que aquesta feina serveix.
Això, Toni, sí, hi vam parlar el 4 de juliol de l'any passat i mira, deia que les mesures, doncs, bueno, ja ara, començaven a notar.
Ara ho contrastarem. 4 de juliol de l'any passat, un grapat de mesures que ens va explicar la consellera Teresa Jordà.
Ara us explicaré qui és, però deixeu-me saludar el Xavier Figuerola, que a banda de pagès és enòleg i enginyer agrònom. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda a tots.
Semblarà, pel que hem escoltat, que us queixeu per bici, perquè diu la consellera que, escolta'm, aquest pla de xoc estupendo. Com ho veus?
Que havia de funcionar, sí. I això, recordem la conversa del 4 de juliol de l'any passat. Com estan les coses?
Del 4 de juliol de l'any passat fins avui la cosa està molt pitjor. Una macrassa total. està tot arrasat, o sigui, centenars, hi ha milers d'hectàrees de cereal. O sigui, jo estic parlant de la zona de l'Urgell, de la comarca de l'Urgell, de la zona de Nalec, Verdú, Ciutadilla, al sud de la comarca, però bueno, en general és a tota la comarca i a les comarques veïnes igual. O sigui, aquí el cereal està arrasat, o sigui, la gent va sembrar el blat i l'ordi, va néixer, el desembre va ploure, està bé, o sigui, va néixer bé, però els conills ho han deixat pelat, vull dir, està com la vostra taula. O sigui, els camps de conreu estan... no hi ha res, no hi ha ni una herba, ni a les vinyes, ni a les oliveres, ni als ametllers, ni al món, no hi ha una herba, ni als camins, ni als marges, ni enlloc. O sigui, està tot arrasat. Així està la cosa.
Del que proposava la consellera, què es fa servir? Quines mesures?
Del que... hòstia, perdó. Del que deia la consellera, o sigui, l'única cosa que més o menys s'ha fet anar és el de la caça, o sigui, realment s'ha caçat i s'ha caçat molt, o sigui, hi ha hagut molt poques restriccions, es pot caçar sempre. Això va més o menys funcionar a l'inici, a l'estiu de l'any passat, que inclús s'incentivava als caçadors, se'ls pagava un euro per conill abatut, almenys aquí a la zona de Verdú, i se'n van abatre molts, la veritat, vull dir, es van matar molts conills. El que passa que el conill que no és tonto, tot aquest temps ha canviat els seus hàbits, i avui en dia, durant el dia, no se'n veu ni un. O sigui, desapareixen, se'n cauen, i tu pots passejar-te per aquí, que on estic jo ara, per exemple, jo estava aquí al tros, i en tot el dia no veuràs ni un sol conill, i a partir de que el sol comença a pondre, se'n comença a veure un, i si tu voltes amb el cotxe per la nit, pues fa fredat, fa por, i els comptes a cents. Un desastre.
Amb el Xavier, que ja veieu que s'explica molt bé, és una persona que coneix el territori perquè li toca patir aquesta situació, ens ha sorprès unes imatges que ha penjat a les xarxes socials, també les podeu veure ja a través del nostre Twitter, perquè s'hi veu que els conills s'han menjat el plàstic protector d'unes oliveres, i també expliques que han superat una tanca d'un metre d'alçada. Realment les imatges que has penjat són impactants, perquè tu havies protegit el que és la base d'arrel amb plàstic, amb unes bandes de plàstic, i s'ho han menjat també.
Sí, o sigui, si vinguéssiu aquí, tots els camps de tot, d'ametlles, de vinya, d'oliveres, de pistachos, que és tot els conreus que hi ha plantats aquí, a part del cereal que no s'hi pot fer res, estan tots protegits. O sigui, tenim el paisatge ple de plàstics a tot arreu, però els conills arriba a un punt que et rebenten els plàstics, se'ls mengen, roseguen l'escorça. En aquest vídeo es veu com roseguen tota l'escorça de l'olivera, per l'escorça és per on passa la saba, i per tant aquest oliver és mort. O sigui, ara està verd perquè l'han rosegat aquesta setmana, però quan arribi la primavera, quan comenci a treballar l'arbre, aquest arbre morirà, s'anirà secant i quedarà completament sec. Molts d'aquests arbres moriran del tot, uns pocs rebrotaran de la soca, de la part subterrània que no s'ha menjat els conills, però, evidentment, això és molt complicat de tornar-ho a tapar, cobrir-ho, i clar, són... aquests arbres del vídeo tenen 4 anys, però això ho pots veure en arbres d'un any, de 4 i de 15, i ara fins i tot estan destrossant arbres centenaris. O sigui, hi ha imatges per aquí d'arbres que tenen 300 anys que estan amb la soca completament rosegada. I dona magnitud de la tragèdia, dona magnitud de que és una cosa inèdita, perquè aquests arbres, amb l'edat que tenen, han sobreviscut a 1.000 gelades, a 1.000 sequeres, a 1.000 de tot, i en canvi no podran sobreviure amb aquesta plaga de conills. Senyal de que anteriorment no hi ha sigut, si no ja no existiria aquesta olivera. No sé si m'explico.
Sí, t'expliques, sí, perfectament t'expliques.
Si dius que surten de nit, no podeu fer com a la pel·lícula Carràs, que sortien de nit a caçar-los?
Bueno, una de les coses que van dir des de l'administració és el de fer batudes nocturnes, però se n'ha fet allò que diuen una o ninguna, se n'han fet molt poquetes. Venen els agents forestals amb una furgoneta, amb focos i amb escopetes des de la furgoneta, però no són efectives tampoc, perquè el primer tret ja comencen a córrer, i les escopetes tenen una distància i no, tampoc funciona. Vull dir, no acaba de funcionar. Va. Però bueno, si se'n fessin a diari, algo es faria.
Hem de preguntar-te per dues qüestions que tenim damunt de la taula. La primera és el per què i la segona són les mesures que podeu aplicar. Anem al per què, perquè tu em parlaves d'un conill, diguem-ne, fora del que és habitual, no? És a dir, per causar aquests desperfectes, esteu parlant de camps de cereals arrasats, l'herba dels conreus i dels marges. Ara es mengen alzines, lledoners i romanins i fins i tot pins. S'ensorren marges, que això és una cosa encara més perillosa. Quin tipus d'animal esteu patint?
D'on ha sortit, sí?
No ho sé, jo biòleg no en soc, l'administració diu que no s'ha reintroduït cap conill, que és el conill de sempre, però jo he tingut davant el conill de sempre i un altre conill caçat a la mateixa finca. El conill de sempre és un conill no molt gros, de color gris, i aquí hi ha uns conills que són rossos, amb la panxa blanca, i tenen un tamany molt més gran que els altres. Es reprodueixen molt més, entren en fertilitat abans, es reprodueixen, fan més catxaps, més conills petits. O sigui, un conill normal de tota la vida, pues, si podies quedar quatre conills ja era molt, i aquests n'arriben a fer 7, 8, i evidentment la meitat són femelles, i al cap de 3 mesos ja poden tornar a quedar-se prenyades. O sigui, és una cosa exponencial el creixement de la població de conills. I són més agressius, en el sentit de que sí, sempre hi ha hagut una mica de mal dels conills. Sempre tocaven alguna vora d'algun sembrat, sempre podien tocar alguna olivera, però és que ara van amb tot, i inclús pugen als arbres. Vull dir, cosa que jo tampoc, ni jo ni el meu pare, no ho he vist. No ho hem vist mai.
És que conills que pugin als arbres, vaja, nosaltres som de ciutat, però tampoc no ho hem vist. Vull dir, per tant, estem parlant d'un animal excepcional. A veure, la gran pregunta és d'on surten. Hi ha moltes teories, però m'agradaria que m'expliquessis una que comentaves avui sobre el possible origen d'aquest conill mutant.
No, l'origen del conill mutant no tinc ni idea. Jo suposo que deu haver estat una reintroducció per... no se sap qui, no se sap si van ser caçadors, si va ser l'administració, perquè hi ha plans per la recuperació d'aus rapinyaires com l'àguila cua barrada, on hi ha llocs on sí que es va reintroduir conill per tal de que pogués sobreviure a aquesta espècie, però exactament no ho sabem.
Però vosaltres teniu una zona de...
La nostra zona, aquesta del sud de l'Urgell, hi ha una zona que se'n diu una zona de cepes, una zona d'especial protecció d'aus estepàries, que comprèn diversos termes municipals, o sigui, són bastantes hectàrees, entre Verdú, Belianes, Preixana, Sant Martí de Riucorb, i en aquesta zona de protecció, s'havia de mantindre l'agricultura tradicional per la proliferació d'aquestes espècies, del gaig blau, del sisó, de l'esparver cendrós, i entre d'altres coses no es podia fer res de caça, i allí va ser el primer focus, com si diguéssim, el primer lloc on els conills van fer mal. Ja fa 5 o 6 anys o 7, no ho recordo, va començar allí a haver molt mal dels conills.
És a dir, que vam protegir les aus, però llavors es van reproduir els conills.
Sí, i els conills suposo que van arribar a un punt crític, que ja n'hi ha tants en una zona, que és el que suposo que està passant ara, que van sortir de la zona cepa, perquè evidentment és una zona que no està ni ballada ni res, simplement és un territori pintat en un mapa, i d'allí s'han anat extenent, i cada dia va més. O sigui, ja fa anys que els danys van increment, però a partir de l'any passat ja la cosa era molt greu, i ara és que és insostenible. Vull dir, et planteges de dir, hòstia, continuem o no continuem, perquè és que no, vull dir, jo ara la feina, jo ara estava esporgant olivers. O sigui, un any normal jo estaria esporgant olivers. I ara el que fem és tirar rama a terra. Simplement rama a terra, perquè durant 4 o 5 dies els conills mengin aquella rama i no et mengin l'arbre. Vull dir, o sigui, estàs alimentant els conills per evitar que et provoquin els danys al conreu, perquè no s'està molt desmarxat.
L'altra pregunta que teníem damunt de la taula us deia que és la de com us esteu protegint. Hem explicat abans que hi ha coses que es podien fer però no es poden fer. Químics, no sé quins podeu utilitzar i quins no, i què és el que esteu fent?
Bueno, la gent fa tothom fa el que pot. El primer és protegir la part dels arbres, protegir, ballar, però és que no funciona, perquè els conills acaben passant per baix, passant per dalt, per tot arreu. Plàstics, passa el que es veu en el vídeo, que roseguen, destrossen el plàstic fins a trobar el tronc de l'arbre, se'l mengen. D'altres hi posen malla conillera, que és un d'alambre que tapa... Però llavors els conills per sota roseguen les arrels. S'ha caçat, s'ha posat furons, o sigui, tot el que... S'ha posat gàbies, el tall abans de la consellera parla de que es van repartir gàbies, sí. Es van repartir gàbies de forma simbòlica, jo per exemple en tenia 10, però no és efectiu, vull dir, en mig any he agafat 25 conills amb aquestes gàbies, quan l'administració deia, no, que aquestes gàbies, això, en agafaràs un al matí i un a la tarda, o sigui, si jo tinc 10 gàbies, vol dir 20 conills al dia, multiplica i realment no funciona. Llavors, una de les coses que podria funcionar, que també crec que ho parla la consellera, és el fosfur d'alumini. El fosfur d'alumini és un gas, o sigui, s'introdueix unes pastilles dintre dels caus dels conills que amb l'humitat formen un gas, el fosfur d'alumini, que el que fa és que substitueix l'oxigen i simplement moren per asfíxia els conills dins dels caus. Mm. Llavors, d'aquesta forma, no afectes a la cadena tròfica. O sigui, aquell conill que s'ha mort per asfíxia se'l menja una guineu, un gos o un gat, no passa res perquè el conill s'ha mort per asfíxia. Llavors, això és el que s'ha dit. L'administració va dir que posaria, utilitzaria això per infraestructures, perquè hi ha els talusos del canal de carreteres on, per exemple, les carreteres, com que passen cotxes, no es pot caçar. I allò és un criadero de conills que fa por. I l'administració va dir, a lo que és infraestructures públiques, utilitzaríem aquest gas. No s'ha fet. Nosaltres el que demanem és que aquest gas no tan sols s'utilitzi per infraestructures públiques, perquè amb això ja veiem que no ens en sortirem, sinó que ens el deixin aplicar a nosaltres. O sigui, nosaltres com a pagesos fem un curs per tractaments fitosanitaris, vull dir, ja tenim una certa especialització en utilitzar